Passen 7 minuts de 2:15. Astrid Barquer, molt bon dia.
Bon dia, quin gust tornar a la secció de la ràdio, Sílvia.
I tant, i tant. És mutu. Saps que hi ha molts oients que m'han parat pel carrer, que m'han preguntat i que estan supercontents i contentes perquè continues amb nosaltres una temporada més per ajudar-nos a millorar la nostra alimentació i aconseguir que sigui més saludable dia a dia.
Que bé, doncs aquest és el millor agraïment. Aquests dies ho comptava i em penso que aquesta ja és la 6ª temporada que parlem juntes, Sílvia.
Ostres, de debò?
Sí, sí, perquè a més tinc el record amb el meu fill petitó que acabava de néixer i clar, està a punt de fer 6 anys, o sigui que sí, sí, és això.
És veritat, tens raó. Com passa el temps, eh?
I tant.
L'Astrid Barquer és dietista, ja la coneixeu, dona inquieta, que fa mil i una coses, molt activa a les xarxes, aquest espai també el podeu recuperar, no només al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca, sinó a les seves xarxes, i torna amb nosaltres per acompanyar-nos els divendres cada 15 dies. Astrid, aquesta setmana hem tornat a les classes, tots, això vol dir que ha tornat la rutina, la normalitat amb majúscules i el dilema dels esmorzars.
Sí, perquè quan estàs de vacances, bueno, són com esmorzars de diumenge permanentment, no t'ho sembla? Almenys els nens
sí,
és per
sí.
El que vulguis. Però sí que és veritat que quan comença el ritme de les escoles, dels instituts, de les universitats, no? Llavors els nostres fills ens obliguen d'alguna manera a que tot torni en un ordre i els esmorzars moltes vegades s'han convertit en un moment molt d'estrès perquè els matins anem una mica massa a correcuita. Llavors anem a veure fins a quin punt és necessari esmorzar tant perquè no tinguem aquella pesadesa tot el matí, no? Que a vegades no t'havia passat quan eres joveneta que el profe d'educació física et deia tal dia farem prova de resistència, no esmorzeu llet i no esmorzeu no sé què, perquè si no sempre hi havia algú que treia el del dia abans i tot, no? Doncs anem a veure una mica com ha de funcionar un esmorzar per ser digestiu però alhora energètic i si ho necessitem.
Sí, sí. Jo tinc un trauma amb els esmorzars perquè sóc d'aquella generació que havies de beure un got de llet al matí sí o sí, perquè si no creixeries i a mi em sentava malament i fins que el pediatre no em va alliberar perquè ja havia crescut, clar. Quin drama. Afortunadament això ha canviat i molt.
Sí, sí. No sé si tant amb les recomanacions mèdiques, també t'ho dic, però sí que és veritat que la informació està més a l'abast de tothom i la gent doncs, ens n'hem adonat que potser aquest clàssic esmorzar que sempre ens han venut com que és el més saludable no és indicat per tothom. I això és el que parlarem una mica avui, no? És necessari que tothom esmorzi o no, perquè hi ha molta gent que està fent l'opció dels dejunis intermitents, per exemple. Doncs hi ha organismes que no són capaços de digerir qualsevol cosa de bon matí. Anem a veure què és el que és necessari o no, perquè no tot són opcions saludables, alguns contenen masses sucres, masses farines refinades, olis trans, però sí que és veritat que en tenim d'opcions fàcils, ràpides i sanes. Anem a veure quines són.
El problema amb aquestes opcions no tan saludables i que hem normalitzat tant, com menjar cereals, per exemple, és que porten molt de màrqueting i molta publicitat darrere i passa això, que les hem acabat normalitzant i ens pensem que és el més saludable que hi ha.
I a més, Sílvia, saps què passa? O sigui, el més saludable ens ho pensem perquè moltes vegades el màrqueting està tan ben fet que fins i tot reben recomanacions d'associacions pediàtriques, etc., que ho posen al seu packaging, no? O amb missatges 100% natural o sense sucres afegits, no? Coses així que ens fan pensar que potser són opcions saludables. Però el que també crec que ens ho fa pensar és que els ultraprocessats són opcions fàcils. I aquí és on crec que tenim el gran error, no? Matí, perquè són moments d'estrès, perquè són moments de que hem d'anar ràpid, l'opció no és en comprar-ho ja fet, per tant, un processat o un ultraprocessat. L'opció és haver d'organitzar-se abans per ja tenir-ho fet. M'explico, d'alguna manera?
Sí, sí, i tant. És el quid de la qüestió, no?
Correcte. Va? Per tant, si volem anar ràpid de bon matí, ens hem de fer, és el que hem parlat moltes vegades en aquest programa, que és el que en diem batch cooking, que no és res més que dir em deixo coses fetes, d'acord? Perquè sigui realment de servir i menjar, o escalfar, servir i menjar, no? Si hem de tirar de processats, molt probablement no seran les opcions més saludables. Sí que és veritat que cada vegada hi ha al mercat processats amb una visió d'un estil de vida i d'alimentació més saludable, però al final han de tenir una traçabilitat, un moment des del que el fan fins que el comprem, que passen molts dies, i alguna cosa s'ha de fer perquè es conservin i, per tant, mai seran tan saludables com fets a casa, com els casolans fets a casa.
Astrid, deixaves una pregunta oberta. Si cal esmorzar fort de bon matí abans de sortir de casa i anar cap a l'escola, anar cap a la feina, o no? Quina
Exacte.
És la resposta?
Doncs depèn. Depèn de l'organisme, no? Veuràs que hi ha moltes persones que et diuen que es lleven amb una gana ferotge, que es podrien menjar una vaca o la nevera sencera, i en canvi n'hi ha d'altres que et diuen que acabats de llevar no són capaços de fer massa més que un cafè. Doncs és així, hem d'escoltar el nostre cos. No tots els organismes estan preparats per digerir qualsevol cosa de bon matí. I potser és millor que facis alguna cosa lleugera, com alguna cosa beguda, per exemple, més ràpida i més, sobretot més liviana per aquesta digestió, i un cop hagin passat unes hores a mig matí ja et pots fer alguna cosa que sigui més calòrica, no? I que costi una mica més de digerir. I no passa res, no ets menys rentable al matí per fer-ho, no? Sí que és veritat que el nostre cervell doncs necessita glucogen per funcionar i aquest glucogen està sobretot en els aliments que tenen carbohidrats, però segur que la nit anterior, si has fet un àpat equilibrat amb un mètode plat on els carbohidrats també hi tenen presència, ja n'hi haurà. Per tant, el teu cos té certes reserves. N'hem gastat durant la nit, perquè encara que estiguem dormint, en gastem, certament, no? Encara que estiguem en stand-by, però potser no prous com per no aguantar fins les 10, quarts d'11, a les 11, sense menjar carbohidrats. Per tant, depèn de l'organisme. I aquí sí que demanaria als oients que s'escoltin molt, no? Que no tirin tant del que sempre s'ha dit. Saps aquella frase que diuen els castellans de desayuno de rei, no?
Comida de... Sí, i sopar de pobre, sí, sí.
Clar, si els 5 àpats són vàlids per gent que té realment una vida molt activa, com per exemple els nens, no? Que no paren, fan extraescolars, juguen molt activament al pati, els joves que estan en plena edat de creixement, les persones que fan molt esport i que tenen entrenaments que tenen molta despesa d'energia. Però potser si és una persona que no fas tant esport, no tens una vida tan activa, tens una feina molt sedentària davant l'ordinador, no és imprescindible que facis dos esmorzars, potser amb un en tens prou i no cal que sigui de bon matí. Això de no esmorzar al matí i allargar-ho fins més tard és el que en diem el dejuni intermitent, que moltes vegades la gent ho sent parlar però no sap molt bé què vol dir, no? Doncs són dejunis que són 10, 12, 14 o fins a 16 hores que podries aguantar sense menjar res, des de l'estona que has acabat de sopar fins que fas el primer àpat en el matí. I això és saludable si el teu cos li senta bé i si realment no notes que tens un buit, que passes molta gana perquè tens una feina molt activa, no? Però també va bé per deixar-li una treva als intestins a que buidin del tot i no estressar tant el nostre sistema digestiu, perquè si estem cada vegada menjant cada, no, 8 hores només a la nit i cada 3-4 hores durant el dia, és com que li estem donant molta feina al nostre sistema digestiu i potser no cal tanta si no tens aquesta vida amb tanta despesa energètica.
Per tant, Astrid, si acabem de sopar a les 9, que seria un bon horari, no sé si passa a moltes cases, si el cos no t'ho demana, si no tens aquesta exigència i estàs bé, doncs no esmorzis abans de les 9 de l'endemà al matí, no?
Com a mínim, perquè això
serien
ja
12.
Les 12 hores. I si vols fer el dejuni intermitent, doncs ja no menjaries res fins les 12 del migdia, o potser si pots dinar molt d'hora perquè la teva feina t'ho permet, doncs directament passar el dinar a la 1. Això no està malament, sempre i quan tu notis que ho pots fer. Ara, casos excepcionals, com per exemple en edat de creixement, persones que estan molt primes per sota del seu pes, persones que estan en una etapa d'embaràs, no? Que també necessiten més calories perquè estan creant una vida, no només tenen energia per elles, sinó per la vida que porten a dins. En aquests casos, no és aconsellable un dejuni intermitent. Però si no estàs en aquestes etapes de la teva vida, pot ser que et notis que estàs més lleuger, que tens menys problemes digestius i que fins i tot funciones millor sense menjar tant.
Anem a taula, dona'ns tips, idees per fer un bon esmorzar energètic, digestiu, saludable.
Mireu, els bàsics per un esmorzar ha de ser, si et cal, que sigui energètic. Repeteixo que potser no sempre cal, però i sempre ens ho han venut així, però si et cal, que sigui energètic. Energètic vol dir que contingui continguts en carbohidrats, i això prové, sobretot, de tots els aliments que deriven dels cereals, amb farines incloses, o també d'aquelles verdures que tenen midó, d'acord? No entra tant per cultura en l'esmorzar, però que sapiguem doncs, que, per exemple, menjar una pastanaga de bon matí també conté carbohidrats i, per tant, això també ens ajuda en aquest àpat energètic, d'acord? Què no hauria de tenir? Masses greixos del que en diem dels dolents, que són greixos saturats o fins i tot els greixos trans, que són els que acostuma a tenir els processats alimentaris, la bolleria industrial, etc. Aquests aliments els haurien de deixar de consum ocasional, per celebracions, de tant en tant un diumenge, doncs que vulguem fer un àpat més placenter, no? de plaer i més saludable per la ment, perquè és un plaer, però no tant pel cos, de manera ocasional. Però la conclusió final amb la que us hauríem de basar perquè sigui un esmorzar saludable és que sigui com més natural millor. Al final el nostre cos està preparat per menjar, sempre ho dic, no? Allò que la natura ens ofereix. Per tant, en la versió més natural de l'esmorzar és el que millor ens assentarà i és el que millor serà per la nostra salut. I, per últim, que es compleixin també aquelles proporcions del mètode Plat, seria una bona manera que el nostre esmorzar també sigui equilibrat. És a dir, que si només mengem fruita, potser és poc, si tenim una vida molt activa i ens caldria també aquesta part de carbohidrats i una mica de proteïna. La proteïna al matí la podem treure de les llavors, dels làctics, de menjar un ou, per exemple, un ou potxer, un remenat d'ous, no? Això també seria una bona opció de menjar amb contingut proteic si creieu que porteu una vida prou activa com per necessitar-ho.
Posem-ho fàcil, Astrid, que ja dèiem que era el quid de la qüestió, que tots aquests processats i la brioixeria industrial ens ho posa molt fàcil, i ara ho hem de posar fàcil també des del punt de vista nutricional i saludable. Dóna'ns idees, va.
Vinga, idees per esmorzar a casa, en el sentit de que podem estar asseguts i que podem menjar, si cal, en un bol i amb cullera, no? Doncs, per exemple, un iogurt amb fruits vermells i barrejat amb fruits secs és una opció excel·lent, perquè aquí tens la proteïna, la fruita i els fruits secs que també fan aquest contingut, una mica proteic i una mica amb carbohidrat també. El iogurt pot ser un iogurt vegetal de soja, pot ser de cabra, pot ser de vaca també. No té per què ser desnatat si realment no menges iogurt cada dia i no tens un problema de pes. Per tant, comprar iogurts de qualitat, que sapigueu que són de llet biològica, doncs encara és més saludable i això és una excel·lent opció. Els batuts de fruita, si li barreges o li poses per sobre cereals i llavors, pots menjar-ho amb oli i cullera i també és molt agradable i a més és molt digestiu el batut de fruita perquè el licuar-ho, el triturar-ho tot, doncs li dones menys feina al teu sistema digestiu perquè no ha de segregar tant sucs gàstrics per desfer tot allò, no? Els batuts de verdures dolces, per exemple, també ens entren. En verdures dolces em refereixo a un moniato, a una remolatxa, a una pastanaga, també podrien entrar. I inclús a vegades els podem barrejar amb liquats vegetals o amb iogurt i també tenen una textura així més mous, que també ens la podem menjar amb cullera i inclús li podem posar trossets de fruita per sobre, llavors, etc. Després també hi ha els clàssics, Sílvia, no? La torrada de pa. Passa que aquí a Catalunya tenim molt de costum dels embotits i no hem d'oblidar que els embotits són carn vermella processada. Per tant, cada dia no seria la millor opció. Quines opcions tenim per posar sobre la torrada? Doncs, per exemple, un tajín, que és una crema de sèsam super saludable, boníssim per etapes de creixement, per esportistes, per embarassades, perquè el sèsam té molt contingut en calci. I a sobre de la crema de sèsam, del tajín, li pots posar una fruita laminada. Ara que encara tenim figues, per exemple, una torrada amb tajín i figues laminades és boníssim. O una mica de poma i canyella per sobre. Això és boníssim, ho recomano a tothom i és super digestiu. Una altra opció que podem posar sobre la torrada de pa és la crema de cacauet, que si en compres que no tenen sucres afegits, és una opció proteica, perquè el cacauet és una lleguminosa, per tant proteïna vegetal, molt bona. També l'alvocat, el clàssic alvocat, si estàs a casa, no? Sí que el pots fer. O bé un formatge mozzarella o un formatge fresc, un salmó marinat. Tot això són coses que podem posar sobre la torrada o una tonyina, no? Que van més enllà dels embotits. Altres clàssics, Sílvia, són, per exemple, un crep. Que dius, home, un crep no és saludable. Home, si tu fas una massa casolana, el que la fas, amb 500 de llet, 250 de farina, no hi poses sucre, ni mantegues, ni res de tot això, és una massa perfecta, és un contingut en carbohidrats i proteïna, pots fer-lo amb un liquat vegetal, si et ve de gust, o amb una farina de gra de fajol que no conté gluten, i és una opció perfecta. I això, si no tens temps de fer-t'ho al matí, hi ha l'opció de batch cooking. Fas la massa, deixes moltes oblees fetes a la nevera i les vas traient al matí a mesura que les vas necessitant, un cop de microones o un tomba i tomba de paella, i és relativament fàcil i el pots farcir de tot el que he dit amb les torrades amb
pa,
les opcions
de
torrada, exacte, de pa. Val? Una altra opció que també pots deixar-te feta a la nevera són els pancakes, els clàssics pancakes, les panqueques que en diu a Sud-amèrica, que aquí en català la traducció seria les coquetes, no? Les pots fer de segó de cibada, de farina de coco, de farina de gra de fajol, eh? I pots barrejar una fruita a la mateixa massa, per exemple, amb el plàtan. Si tens un plàtan una mica ennegrit a la nevera, és l'opció ideal per fer-lo servir i fer cuina d'aprofitament. Doncs l'únic que has de fer és triturar-ho amb els dos ous, la farina i el iogurt, ho barreges tot i aquí et queda la massa, fas els pancakes i els vas traient a mesura que ho necessites. Amb farina de cigró també es podrien fer i són més proteics encara.
Quants dies aguanten, Astrid, a la nevera?
A veure, això porta ou, però com que està cuinat ja un cop ho deixes a la nevera, ho podríem aguantar 4 i fins i tot potser 5 dies, val? Si és una nevera que refrigera bé i no sobra massa, per tant no hi hauria massa problema. Més de 4 ja és agafar-ho molt pels pèls, però bueno, ho podeu olorar. Altres opcions casolanes, els muffins, no? Aquestes magdalenes que si tu en lloc de fer-hi sucre ho has endolcit amb dàtil metjol, doncs també són una bona opció, d'acord? O aquests ja són dels clàssics, de inclús molt típics en països nòrdics, que són el porridge, val? Que en castellano en diem gachas, que els podem fer amb flocs de quinoa. Això és relativament fàcil, o una crema de cibada, que és tan senzill com barrejar flocs de cibada dins d'un liquat vegetal o dins de llet, deixar-los estopar una mica, triturar-ho si no t'agrada la textura i prendre-t'ho amb oli i cullera perquè li has posat a dins llavors, trossos de fruita, el que sigui, o senzillament beure-t'ho. I sí, ara més pensant amb els nens. Els nens són d'aquests de dir, és que estan molt acostumats als cereals, no passa res perquè tens una opció de cereals saludables que és la granola, d'acord? Si busqueu a Google granola Vitam Pleni, trobeu la recepta en allà. A les meves xarxes socials també aquesta setmana he penjat un reel sobre la granola. És molt fàcil, en pots fer un dia per tota la setmana o més si tens un pot que tanca hermètic i no es rescomeix. I aquesta és una opció per barrejar amb llet, amb liquats vegetals o bé amb iogurt i és una opció de cereals saludables, que no són tan refinats, no porten tant sucres, etc.
Aquestes idees serveixen si mengem a casa, hi ha la cullera, hi ha aquests elements, i idees per endur-ho a la feina, a l'escola...
Sí, això és veritat, no? Totes aquestes opcions no són massa pràctiques per endur-nos-les i sobretot patim per als fills, no? Que s'ho puguin endur i menjar-s'ho a l'hora del pati. Doncs bé, unes barretes energètiques, unes boles de fruits deshidratats, no? El que en diem a l'Energy Balls. Els mateixos creps que us he comentat ens els podem endur enrotllats. Si ho fas amb un tajín o amb una crema de cacauet, això es pot enrotllar, embolicar i és molt fàcil d'endur i no es fa malbé fora de la nevera. O un entrepà de pancakes, no? També podria ser una opció i com que tenen aquest gustet dolç ja del plàtan, doncs a dins només hi poses una mica de tajín i ja és boníssim. O, a veure, les peces de fruita, ara vindrà temps de mandarina, no? Que es poden menjar amb els dits i són molt fàcils. Una poma mossegades, això també. Si els nanos s'enduen una fruita amb un grapat de fruits secs, això és un esmorzar molt complet i molt saludable i molt fàcil, tant de fer al matí si vas ràpid i t'has llevat tard, com d'endur-te que no es fa malbé i no necessita nevera ni res. D'acord? I si no, doncs un entrepà. L'entrepà, amb totes aquestes opcions que us he dit, amb torrades és una opció. Sí que és veritat que, per exemple, una fruita laminada o un alvocat i un formatge és més fàcil que els hi caigui si juguen a futbol o el que sigui mentre mengen, però llavors tens l'opció del paté vegetal. Les receptes de paté vegetal és una perfecta opció de menjar fruits secs i verdura dins de l'entrepà i són molt portables i també no necessiten refrigeració.
I què és el que hem d'evitar sí o sí?
A veure, com a resum, els processats industrialitzats que no siguin el cada dia. A vegades dieu, no, és que jo li compro al forn, no? El croissant, el tal. És veritat, llavors no és un ultraprocessat industrial, però al final aquests productes són amb farines molt refinades, amb molts greixos també, perquè si no doncs la recepta del croissant no queda bona, amb molts sucres, per tant, totes aquestes opcions haurien de ser molt ocasional. No normalitzem aquests berenars o aquests esmorzars ni per nosaltres ni pels nostres fills, perquè ens estem hipotecant a que la nostra salut tingui problemes per culpa de fer això cada dia, no? O cada setmana. I una altra cosa que hauríeu d'evitar són els sucs. Els sucs de fruita de cartró, de bric, no són una bona opció de salut. Encara que siguin de fruita, moltes vegades van en liquats on no tenen fibra i, per tant, costen molt de gestionar tots els sucres que porten i moltes vegades en porten molt, perquè porten molts sucres afegits perquè siguin bons i perquè és un mètode de conservació. Per tant, no els dongueu sucs de fruita als fills ni us en prengueu vosaltres de bon matí. És millor aigua. Ja sé que és més ensupit, però el paladar s'hi acostuma.
Astrid, ens retrobem d'aquí 15 dies. Has pensat de què podem parlar?
Mira, d'aquí 15 dies estarem entrant a la tardor. Ja, Sílvia, podríem parlar dels fruits tan bons que ens ofereix aquesta estació. Què et sembla?
Fantàstic. Doncs ben tornada, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el cap de setmana.
Fins aviat. Adéu, merci.